El cafè de la ràdio. De 9 a 2 quarts de 12 amb Mireia Sanz.
Si comparéssim els salaris entre homes i dones i les dones treballarien gratis des de l'11 de novembre i fins a finals d'any, és així com les empreses s'estalvien 51 dies en sous de treballadores. Lamentablement no és la primera vegada que passa. L'any 2016 i el 2017 les dones també haurien treballat gratis des del 8 de novembre i fins al 31 de desembre. Per aquest motiu, la Unió General de Treballadors, la UGT, ha recuperat la campanya que va llançar aleshores per denunciar aquesta situació. En parlem amb la responsable de formació i igualtat de la UGT al Vallès Occidental, la Montse González. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
Doncs mirant-nos aquestes dades, no sé si dir-te que bé.
Sí, no,
sincerament, Montse, no sé si dir-te que bé, perquè tinc la sensació que no, que aquestes dades les expliquem any rere any i no acabem de saber, o si més no els de dalt, com afrontar-les i com canviar-les, no?
Sí, sí, és complicat. Nosaltres és el quart any que estem engegant aquesta campanya, I varien 2-3 dies, em sembla que hem aconseguit del 2017 al 2020 una diferència de 4 dies, però estem parlant d'una dada que ens facilita Eurostat, que ens diu que tenim un 15% de bretxa. Amb aquesta dada no s'han comptabilitzat les jornades parcials, els complements salarials i les microempreses, que són el teixit productiu de més pes aquí a la comarca nostra. I aquí, amb això ens enfilem pues, a un 23%, i que és molt significatiu, encara és per plorar més.
Llavors, clar, per tant, és a dir, la mitjana catalana rondaria aquest, què m'has dit, 14%?
15% és la que dona Eurostat, suposo, a nivell d'Espanya.
A nivell d'Espanya estem al 14%, i la situació, en aquest cas, al Vallès Occidental, en aquest 23%.
Exacte. Sí, sí.
Com s'explica la diferència entre una cosa i l'altra? És per això? És perquè aquí analitzem més bé, més concretament, les dades?
Pues, no, per això que et deia, que no compten, per exemple, les jornades parcials. Per què es fan jornades parcials, principalment? O es demanen reduccions de jornada? Es demanen principalment les dones per tenir cura de fills o persones dependents, o per intentar tenir una mica més de conciliació familiar, no? Uh-huh. Llavors, això, aquesta reducció de jornada va junt amb la reducció de sou, i aquesta reducció de sou, a la llarga, amb el càlcul de la seva jubilació, també el repercutirà. O sigui que és un escenari que només es queda en l'edat de treball, sinó que en la jubilació també la patirem. Llavors, aquest seria un dels principals motius per al qual es cobra menys. Després tenim els complements salarials. Els complements salarials, hi ha moltes empreses que donen més valor a la feina, a la tasca d'un home, perquè millor ha de moure o ha de fer, o no sé, o la presencialitat. Són complements que, si es van a mirar quan fas una auditoria de l'auditoria salarial, que després en parlarem d'això, principalment no sé per què els estan cobrant els homes. I aquí, en els complements salarials, és on hi ha la gran daltabaix de les diferències. I llavors les microempreses, com que suposo que és més complicat de controlar tot aquest tema i que no es comptabilitzen, doncs també és un desfàs que no està contemplat. També, doncs, per exemple, el fet de que els sectors més feminitzats, hi ha treballs que són més feminitzats, com els de neteges o els de cures, que no se'ls dona el valor real que tenen i estan cobrant sous més baixos. I amb tot aquest panorama pues, tenim difícil, perquè a més el tema de Covid no ens ha ajudat gens, uh-huh. El fet del teletreball tampoc, en part perquè s'han tingut que fer... Et deixo parlar, digues.
No, dic, per anar una mica pas a pas i anar desgranant totes sí. Aquestes qüestions que ens deies. En la discriminació present en el món laboral entre home i dona, sí. La que és més difícil de fer front és la bretxa salarial?
Sí, és que en definitiva és la base. I entenem que la base de la discriminació és que per la mateixa feina un home està cobrant això més sou, se'n van fins amb una diferència de 6.000 euros a l'any que una dona. Per la mateixa feina, el mateix valor. Llavors ho tapen pues, amb uns complements, amb unes coses, perquè quan s'aplica un sou, el salari base i el complement personal sempre són els mateixos. Se'n van a taules i te'ls mostren i no estem... Qui està cobrant un home i una dona igual. Sí, bueno, però a més, què hi ha darrere? Mm-hmm. I és aquí on hem de treballar.
Clar, això, hi hem de sumar, per exemple, que el 63% dels contractes temporals en els últims temps han estat per dones, per tant, això també mostra alguna cosa, no?
Exacte. Contractes temporals que, a més, són amb feines molt precàries, que ja el sou de per si és baix i a sobre està reduït perquè es treballa a mitja jornada o una jornada parcial.
I la maternitat és la clau perquè hi hagi aquesta diferència entre homes i dones? És a dir, en dones que finalment opten per no tenir criatures no es nota tant aquesta bretxa salarial com en dones que opten per tenir criatures?
No crec que sigui... Uh-huh. A veure, més que res serien els permisos posteriors a la maternitat, perquè la maternitat en si no ha de ser un problema de penalitzar-lo. Amb els permisos, amb les sortides pues, a l'hora de fer accions... Més que res, la cura. Qui assumeix principalment la cura d'infants acostuma a ser la dona. Perquè potser amb una parella diuen qui té més sou. Si l'home té una mica més de sou, doncs, bueno, fes tu la reducció de jornada. Si tots dos tenen el mateix sou per la mateixa feina, no hi hauria aquest problema. I els mateixos incentius per agafar les reduccions de jornada per cuidar un menor. I això. No crec que sigui és una part important, però no la principal.
Clar, t'ho deia perquè en el tema dels complements salarials és cert que quan una família, no? Perquè no hauria de ser una dona, quan una família té una criatura, al final passar més o menys hores a la feina, doncs sí que et marca per una qüestió d'organització familiar, no? Que potser són més les dones les que diuen no, jo em cenyeixo la meva jornada, no puc assumir més responsabilitats perquè tinc altres responsabilitats, no? D'aquestes cures que em recauen més a mi, per això t'ho preguntava.
Exacte. Per exemple, un dels complements a vegades que trobem és el de presencialitat. O sigui, tu tens el teu horari, has de fer el teu horari i fora d'aquí no t'han d'exigir res més. Però en el cas hi ha complements que et premien que estiguis més temps a la feina i això no pot ser, vull dir, no. Perquè aquí sí és on penalitza. Sí, hi ha moltes crestes a tenir en compte i aquesta és una. En el moment d'analitzar els complements, aquesta seria una també.
Mm-hmm. I una altra qüestió que també explicaves ara a la intervenció i deia, aturem-ho i anem una mica pas a pas, és l'efecte que pot haver tingut el coronavirus, no? Quin és l'efecte que creieu que tindrà en tota aquesta bretxa salarial?
Doncs mira, ho vam estar comprovant amb unes dades a lo llarg de l'any. Resulta que des del 2019 la bretxa no s'ha anat ampliant, ha anat creixent. Va haver un temps, quan vam sortir de la crisi del 2019, que semblava que s'estava ajuntant per què? Perquè estava creixent a l'atur, per tant creixien homes i dones, i va haver un canvi de tendència on va haver molt atur d'homes i les dones van baixar. Van baixar amb treballs més precaris, menys valorats, tal. Però curiosament, al sortir de la crisi, torna a créixer la bretxa salarial i a hores d'ara tornem a estar no només amb la mateixa d'abans de la crisi, de quan va començar la crisi del 2009, sinó que la tendència que ens indica és que va a més. O sigui, no hi ha una... Ha hagut una diferència d'un 0, alguna cosa. O sigui, hem d'estar molts anys per intentar-la reduir.
I què s'ha de fer per reduir-la?
Pues una de les coses que estem treballant i ja s'està posant fil a l'agulla és l'auditoria salarial que s'està acabant de... Va sortir el decret llei i ara l'octubre i ja definitivament d'aquí 6 mesos ja serà d'obligatori compliment en totes les empreses. I aquesta auditoria salarial també ha d'estar inclosa, a part de que s'ha de presentar i s'ha de registrar, ha d'estar inclosa dintre els plans d'igualtat de les empreses. A l'auditoria ha d'estar segregada per sexes, s'han de desagregar els complements, s'han d'estudiar, l'empresa ha d'estudiar per què hi ha diferències i justificar per què hi ha diferències de sous. Això ja veurem, suposo que tindrem un llarg recorregut perquè veure com tot això funciona, anar-lo ajustant, anar veient, però serà un tema d'obligatori compliment per les empreses, o sigui que això ens pot ajudar una mica que a ells mateixos vegin. Moltes empreses no són conscients que tenen bretxa. Em diuen, no, si jo pago el mateix. I quan comences a desglosar i a separar, no estàs pagant el mateix. I aquí és que ells vegin també això i han de posar les mesures per evitar-ho. O sigui que comencem ara un procés que pot ser a llarg temps, pot ser bo.
En aquest sentit, parlàvem del coronavirus ara en els efectes més globals, però clar, el teletreball, ho parlàvem un dia amb la Sandra Cañete, no? També el teletreball ha vingut sobretot per concentrar-se molt en l'àmbit femení, i això té com unes conseqüències, no, també?
Sí, el problema seria intentar creure que el teletreball ens serveix per conciliar. A veure, ens dona a vegades una mica més de marge, no?, perquè t'estalvies el temps que t'estàs estalviant de traslladar-te al centre de treball, doncs, bueno, potser l'utilitzaràs per altres coses. Però s'ha d'anar molt en compte perquè el que no hem de fer és hem de separar les dues, la feina és la feina i la conciliació i el temps d'oci i el temps fora de la feina és un altre. No hem d'intentar-lo barrejar. I el problema ha sigut aquest. I el problema també ha sigut que dintre del teletreball, quan han treballat les dones, doncs, a més amb el Covid, han tingut que tindre cura de persones dependents perquè no han pogut anar als seus centres i dels nens, i el dia a dia de la casa, i tot això, i ha costat, hi ha problemes d'estrès i no poder desconnectar de la feina. No has pogut fer les teves 8 hores seguides o el temps que tinguis que treballar, doncs perquè t'has tingut que aixecar 30.000 vegades a fer coses a dintre de casa. I et pots acabar la jornada a les 8 de la nit quan potser tenies que acabar a les 5 de la tarda. I això ho hem tingut ara amb el Covid, i el que s'ha d'intentar també és regular. D'aquí també el Real Decret, que també es va publicar al setembre, crec, que també es posarà en marxa i ja es començarà a desenvolupar un cop hagin passat les mesures extraordinàries. I aquí sí que hi ha el dret a la desconnexió, fora d'hores de la feina no et poden estar molestant amb mails ni amb telèfon, i tot això també s'ha de regular, ben regulat.
Doncs un repte que tenim pendent com a societat i que hem de seguir abordant, perquè, òbviament, aquestes dades no poden seguir passant i no hi ha més discussió al voltant d'aquesta qüestió. Montse González, responsable de Formació i Igualtat de la UGT al Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, adéu.